Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Durant la Guerra Civil, Barcelona no només era una ciutat en guerra, era també l'escenari d'evacuacions desesperades, de negocis foscos i d'operacions militars. Religiosos, aristòcrates, empresaris i artistes compartien espai amb milicians, refugiats i perseguits polítics, cadascun lliurant la seva batalla. Alguns per guanyar la guerra, d'altres per trobar una sortida d'aquell entorn tan perillós. L'última esperança es concentrava en els consolats estrangers, veritables portes cap a la supervivència. Potències europees com França i Itàlia, i també diplomàtics llatinoamericans, van organitzar una xarxa d'evacuacions a través del port de Barcelona que no sempre tindria èxit. Amb milers de persones buscant asil, els diplomàtics es trobaven dividits entre la responsabilitat moral i l'oportunitat de benefici personal. N'hi havia que exercien el deure professional i humà, ajudant les persones en perill, especialment ciutadans dels seus països. D'altres, alguns funcionaris es van deixar seduir per les oportunitats de guany personal. Van vendre passaports i documents falsos a canvi de diners, van exigir suborns o es van implicar en xarxes de tràfics de persones, aprofitant la posició privilegiada. En lloc d'actuar només per raons humanitàries, van veure la tragèdia una manera d'enriquir-se, convertint les oficines consulars en punts de negoci clandestí. Entre les evacuacions més importants hi ha la del cardenal Vidal i Barraquer, perseguit pels milicians anarquistes, que va aconseguir fugir disfressat i amb una identitat falsa gràcies a l'ajuda del conseller Ventura Gassol i del consolat italià. Malgrat les tensions polítiques, la Generalitat va organitzar la seva marxa a Itàlia per evitar un conflicte diplomàtic amb el Vaticà. L'operació, una barreja de gest humanitari i càlcul polític, es va convertir en un dels rescats més notables del conflicte. Tanmateix, el Comitè Internacional de la Creu Roja treballaria per organitzar evacuacions imparcials i massives. Però els conflictes d'interessos, les rivalitats polítiques i la desconfiança mútua entre bàndols van acabar frustrant qualsevol operació humanitària d'envergadura. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal? Bon dia.
Bon dia. Avui parlem d'un fet que, òbviament, s'ha comentat moltes vegades, però potser, no sé si s'ha treballat molt això de com eren les xarxes de fugida de molta gent durant la Guerra Civil, perquè, clar, suposo que la situació... Ens centrem a Barcelona perquè era el lloc de sortida més habitual, però suposo que devia ser un fet generalitzat, la gent volent tocar el dos, tant de perill cert com de perill imaginat, no?, del que podia arribar a passar si continuaves en aquella situació.
Home, hi ha un buit de poder, i el poder s'atomitza, a cada lloc és diferent del territori, però sí que és veritat que el lloc on va sortir més persones i on hi havia una voluntat d'una certa protecció més o menys oficial per evitar una mort arbitrària, un assassinat per les raons que sigui, per raons de classe, per raons ideològiques, polítiques, socials, o bé per fet arbitrari, delinqüència o venjança, doncs això és la ciutat de Barcelona. Però sí que és cert que això que estem dient aquí, amb aquesta que se'n diu orgia de sang, també passa a l'altre cantó, això passa a l'altre cantó, el cantó, diguem, rebel, el cantó franquista. I al revés, tot el que aquí s'intenta de salvar vides, que amb això fins i tenim constància en referència al govern francès, a l'altra banda això no passa. Allí no hi ha la voluntat explícita d'intentar salvar vides, que fugís la gent. Allí, en fi, és a dir, aquest període de violència tan extrema, doncs, que ha analitzat el cas de Catalunya, doncs produeix aquesta fugida de persones que és, bueno, les variacions són diferents, uns parlen de 50.000, 45.000, 40.000, però el cert té una altra característica: els que van poder fugir, gairebé tots van poder tornar, gairebé tots, bueno, alguns es van quedar perquè van voler, Per què? Perquè, clar, havia guanyat
el bàndol que no ser, en principi els hi resultava.
No tindrà l'equivalent al final de la Guerra Civil Espanyola, amb el qual la gran majoria dels que se'n van a l'exili, aquests 470.000 que diu l'informe francès, doncs en van tornar aproximadament, en fi, una mica més de la meitat, en fi, aquí els càlculs sempre varien, però els altres no van tornar, es van quedar per sempre més a l'exili.
I bona part d'ells, a més, van ser durament represaliats després.
Des de camps de concentració francesos, camps de concentració nazis...
Alguns d'afusellaments...
Afusellats, sí, sí, barbaritats i tot el que vulguis, i alguns mai més al retorn, i és aquesta cua llarga de descendents d'exiliats de la Guerra Civil Espanyola, catalans que arreu del món encara hi ha els seus descendents i fins avui.
Qui ens acompanya avui és el doctor Arnau González Vilalta, doctor en Història, professor del Departament d'Història Moderna i Contemporània de la Universitat Autònoma, i a qui agraïm moltíssim la seva presència avui aquí a Catalunya Ràdio.
Gràcies per convidar-me.
Contents de que vinguis. Doctor González Vilalta, quina xifra podem dir? En Josep Maria Soler Sabater ha comentat això, 40, 45.000, 50.000. Quantes persones més o menys van fugir, si és que es pot controlar, que això és difícil, eh?
Si agafem la documentació italiana, francesa, que ens ha quedat, allò, tant la diplomàtica com la militar i fins i tot de les administracions dels ports de Marsella i Gènova, estaríem entre els 30 i 35.000 documentats. N'hi ha més, perquè no tothom acabava en un document, i si afegíssim, com es comentava també, els que surten pels Pirineus de manera clandestina, estaríem parlant de més de 50-60.000 persones. Però al port de Barcelona estem entre les 30 i les 40.000 persones, parlant de catalans i d'estrangers, no només de catalans.
Clar, o sigui, perquè m'imagino que les diverses colònies de gent que vivia a Catalunya, especialment a Barcelona, l'any 36, italians, francesos, alemanys, etc, 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 suposo que devien tocar el dos la majoria, pocs relativament es devien voler quedar.
Bé, pensem que són colònies importants, la població de Catalunya fa pràcticament un segle era menys de la meitat de l'actual, i estem parlant de desenes de milers. Sorprenentment, surten en els primers dies de guerra uns quants milers d'italians, d'alemanys, però hi ha sobretot francesos que resisteixen més d'un any i mig a sortir, provocant que el seu govern mostri una incomoditat manifesta per mantenir ciutadans en un lloc perillós. Però, evidentment, la majoria, sobretot d'italians i alemanys, fugen just abans de que els seus governs reconeguin a Franco com a legítim govern espanyol.
Suposo que el començament d'aquesta fugida es pot xifrar en el 17-18 de juliol del 36, a Catalunya 19 de juliol, però no hi ha gent que toqui el 2 abans, perquè la situació a partir de la victòria del front d'esquerres, del front popular, és manifestament tensa, i per tant hi ha molta gent que no s'estranya de que hi hagi un cop d'estat en marxa.
No hi ha gent que fugi abans, tot i que, per exemple, els britànics, el consulat britànic està intensament manifestant a Londres amb informes que Catalunya és un polvorí, i que algun britànic ha mort, algun responsable d'alguna empresa britànica, però sobretot comencen a ser evacuats a partir del 23-24 de juliol del 36.
Immediatament, per tant, gairebé.
Al cap de res, de 3-4-5 dies, el cònsol italià Carlo Bossi i el francès Jean Tremolet, sobretot, i tota la resta del cos consular. Pensem que estem parlant d'un cos consular molt actiu, d'uns consulats que no són senzilles representacions comercials, sinó que tenen responsables polítics, de propaganda, i sobretot a l'italià i al francès, també al britànic, demanen als seus governs que enviïn vaixells de guerra i naus civils per començar a evacuar les seves colònies de manera immediata.
Clar, perquè veuen que el perill és cert. I el perill era cert? O sigui, per un alemany, per exemple, a la Barcelona de juliol del 36, havia de preocupar-se per la seva seguretat?
A veure, aquí hi ha diferents
qüestions. Hi ha països
qüestions.
Que un noruec no ho sé, però un alemany...
A veure, tothom s'havia de preocupar depenent de quina activitat econòmica Clar. Tingués, per exemple, si eres un empresari francès també t'havies de preocupar, encara que fossis d'un país democràtic aparentment no implicat en el cop d'estat. Els italians i alemanys, evidentment, s'hi han de preocupar més pels tipus de govern que hi ha nazi, feixista a Itàlia, i tot i que encara no se sap oficialment que col·laborin amb el cop d'estat, ja han començat a veure senyals, i això sí, no hi ha una persecució massiva, no moren desenes d'italians o d'alemanys, en mor algun italià puntual, i també cal tenir en compte que el que és més perillós per aquests italians, els que s'han mostrat fidels al règim de Mussolini i de Hitler, són els propis italians i alemanys antifeixistes i antinazis que també estan a Barcelona de manera activa i que han anat arribant en xifres remarcables als anys anteriors, fugint de les dictadures dels seus països, i que un cop canvia la situació política es veuen amb suficient capacitat per atacar els seus connacionals feixistes o nazis. Per tant, és un perill doble. No només anarquistes de la CNT o militants d'extrema esquerra catalans, sinó també antinazis i antifeixistes italians i alemanys.
Sí, hem de tenir en compte, a més de que molta gent estrangera el que feien era posar la bandera del seu país respectiu perquè no els toquessin. És a dir, hi havia consciència de que atacar o perseguir persones d'una altra nacionalitat podien perjudicar la revolució. I aleshores, la gent que era de qualsevol d'aquests països posava la bandera sueca, la bandera alemanya, la bandera el que sigui, i això més o menys es respectava si no era persona molt significativa.
Disculpa, una petita anècdota, no pas personal, sinó d'un amic meu. La seva dona té ascendència peruana i l'avi o besavi d'aquesta senyora va posar la bandera peruana l'any 36. La bandera peruana és vermella, blanca, vermella. Al cap de molt pocs mesos la bandera es va decolorar, amb la qual cosa l'aspecte era vermella, groga, vermella. Imagineu-vos el que representa. Era l'única bandera, va tenir molts problemes, però i va passar tota la guerra a Barcelona, però perquè era pràcticament l'única bandera monàrquica o de l'Espanya franquista o similar, penjada d'un balcó de la ciutat de Barcelona. Disculpeu la...
No, però vol dir que era una garantia per prevenir...
Però no li va passar res, Vull dir que li van... Moltes vegades van anar a visitar-la.
Penjaven banderes i fins i tot alguns documents que els propis consulats feien amb el segell a la porta, clavat amb claus. Aquest domicili és d'un ciutadà francès, ningú pot molestar-lo, segell de la Generalitat.
Que I respectés. Això respectava?
Això es respectava en la majoria dels casos, no sempre. És a dir, quan els cònsuls, sobretot italià i alemany, comencen a demanar que arribin unitats de guerra, és perquè alguns domicilis de ciutadans del seu país han estat assaltats, els ciutadans no han estat assassinats ni detinguts, però s'ha començat a procedir a una certa revenja, insisteixo, d'aquests sectors antifeixistes italians i alemanys que viuen a Barcelona des de fa anys, des de finals dels 20 i principis dels 30, i que de fet els propis serveis secrets nazis i feixistes els estan seguint a Barcelona.
I que per tant també mútuament es tenen vistos, o sigui, clar, l'alemany antinazi coneix els alemanys nazis que viuen a Barcelona, etcètera, etcètera.
Absolutament.
Tant, clar.
Que no s'amagaven abans. Evidentment, abans de la Guerra Civil hi ha un respecte per les activitats de la secció local nazi a Barcelona o del Partit Nacional Feixista d'Itàlia a Barcelona, que fan activitats públiques. Són un partit estranger, no són molestats per les autoritats catalanes i, per tant, tothom sap qui és qui.
Clar. Hem parlat dels cònsuls. Els cònsuls s'activen, però suposo que, clar, per molt actiu que sigui un cònsul en concret, depèn del suport del seu govern perquè les coses rutllin o no rutllin, encara que hi ha hagut casos històricament que els cònsuls han fet una feina que ha anat molt més enllà de les seves atribucions. No sé si va ser el cas en aquella Barcelona del 36. Quin paper van tenir? Suposo individualment devia haver-hi de tot.
Sí, evidentment, cada país tenia unes capacitats d'ajudar o no d'arribar a Barcelona amb més facilitat o no. Els italians i francesos estan aquí al costat, els ports militars i civils poden enviar vaixells ràpids, i per tant, en el cas de Carlo Bossi, el cònsol italià, i del francès Jean Tremolet, actuen de manera directa, demanen ajuda sense esperar a que els seus governs els hi pregunti res. Comencen a ajudar i a crear plans d'evacuació sense que des de Roma o París els hi ordenin res. Per tant, abans de que comencen a arribar vaixells dels ports francesos i italians, aquests cònsuls ja han actuat, ja han creat una xarxa, tenen una sèrie de ciutadans de més o menys confiança dels seus països que els estan ajudant i, per tant, tenen un paper principal. És a dir, no es pot parlar d'aquesta evacuació sense, en aquest cas, les dues figures de Carlo Bossi i Jean Tremolet, després també del cònsol argentí i d'alguns llatinoamericans que es veuran implicats en alguns afers més foscos. Però tenen una actuació que sobrepassa el seu rol, perquè es veuen també amb uns seus consulars on comencen a picar a la porta centenars de persones. Primer, estrangers. Allò, qui és el ciutadà argentí, primer va al consulat argentí o als portuguesos, però no els hi arriben vaixells, i després catalans. Comencen a arribar als seus consulars centenars
tinguin una no relació amb el país. O sigui, el cònsul francès, encara que no tinguis cap relació amb França, també la gent pica la porta per
la
fugir.
Gent picava la porta, evidentment, qui tenia una proximitat,
clar,
qui era, no tenia perquè tenia una proximitat familiar o empresarial, però qui era més francòfil, italianòfil, o començava a picar portes. Per exemple, els britànics no són receptius a evacuar catalans, i per tant tothom que comença pel consulat britànic acaba a l'italià o al francès. Evidentment, aquests cònsuls són persones que tenen lligams amb la societat civil catalana. Tenen una xarxa de coneixences, per exemple, ara l'abat de Montserrat, la burgesia, el món empresarial, i per tant ells també fan llistes de persones que volen salvar personalment. Des de París o Roma també arriben llistats cada cop quan es comencen a evacuar persones que arriben catalans, que arriben a França o Itàlia, demanen que s'entreguin d'altres. Per tant, és una col·laboració mixta amb la societat civil, però al final acaben obrint les portes a gent desconeguda.
I després cònsuls que s'aprofiten de la situació i que nacionalitzen de Nicaragua, d'aquí, d'allà, d'això, d'allò, gent a canvi de diners perquè fugin.
Se saben noms de o països implicats en això? No sé si eren països o eren cònsuls directament que estaven implicats en aquesta corrupció.
A veure, hi haurà de tot. Acusacions n'hi ha moltes. És a dir, el cònsul, per exemple, de Nicaragua, Ignacio Terán, serà detingut per facilitar passaports falsos, en teoria cobrant. Què es feia amb aquests diners? El mateix li passa al cònsul, al propi cònsul francès, Jean Tremolet, del que hi ha una llista, de fet, amb donatius. Què es feia amb aquests diners? S'utilitzaven per subornar els anarquistes de la CNT que controlaven el port, o se'ls embutxacaven directament?
No és difícil.
Està clar. No està clar del tot. El que sí que és veritat és que hi ha unes xarxes al voltant dels consulats que sí que oferien passaports falsos a canvi d'unes quantitats, i aquests sí que directament se'ls embutxacaven. Després potser pagaven al consulat argentí o el que fos la quantitat que costava subornar el milicià del port, però s'embutxacaven una part important d'aquests diners.
Si feien de comissionistes, llavors, no era tant una corrupció directa. Clar, hem de passar també la situació. Amb gent armada i amb mala lluna controlant el port, una manera molt ràpida era deixar-les una quantitat determinada de diners perquè deixessin passar aquelles persones.
Sí, però no? Això no sempre s'ha de contemplar com un fet només delictiu, que també hi és. També hi havia gent militant de la CNT que creien que havien de tenir els seus propis recursos per de cara al futur comprar armes o tenir una actitud determinada enfront de la seva visió de la revolució, que no coincidia amb el govern espanyol. I aleshores hi ha fets delictius, sí, però hi ha fets que són de plenament ideològics per intentar fer portar la revolució i la guerra d'una forma diferent a com a poc el sistema vol portar, diguem, de forma més normal.
Estem parlant de milers de persones, algunes d'elles pagant, altres amb càrrega ideològica molt profunda. Esclar, tot això enmig d'una guerra de pes ideològic tan important, com ho veien les autoritats? I dic les autoritats molt conscient de que, sobretot els primers 8-10 mesos de guerra, hem de parlar de diverses autoritats que estaven a darrere del poder a Catalunya.
Serien dues, evidentment, el poder paral·lel del Comitè Central de Milícies Antifeixistes, la CNT, l'extrema esquerra, el PUM, amb el concurs també d'Esquerra Republicana, i la Generalitat. La Generalitat pren una decisió que és, i els seus consellers, Ventura Gassol, Josep Maria Espanya, el seu president, Lluís Companys, salvar a tothom qui puguin salvar. És a dir, no poden evitar els pràcticament 9.000 morts, que es va estudiar el Josep Maria fa dècades, però tothom que no és assassinat pels anarquistes les primeres setmanes i pot sortir és facilitat per la Generalitat que se'n vagi amb passaports falsos, amb col·laboració amb qualsevol govern, disfressats d'oficials de la Marina francesa, de la Marina italiana. I pel que fa als propis anarquistes, sobretot a la CNT, l'actitud és complicada. És a dir, ells veuen que passen part davant seu persones, i fins i tot veuen monges, capellans, persones que amb el seu aspecte físic, encara que no vagin vestits amb hàbit, i es veu, i més en aquells moments. Però tenen una por, que és fonamentada, que és que si eviten o provoquen algun incident amb algun vaixell de bandera italiana, francesa o britànica, això tindrà repercussions internacionals, i fins i tot que es veurà o es produirà una intervenció armada d'algun d'aquests països o d'una coalició d'aquests països. I certament això està preparat. És a dir, les armades italiana, francesa i britànica han preparat un pla per ocupar el port de Barcelona i facilitar aquestes avaluacions.
Un pla conjunt?
Un pla conjunt, el que s'hi acabarà afegint els alemanys. És a dir, hi ha una col·laboració més enllà de les ideologies en aquell moment.
Això anava a dir.
D'una Europa que ja està en un estat de preguerra, de tensió latent, però sí, es produeix una col·laboració, sobretot, per exemple, entre italians i francesos, que estan molt tensos pel control del Mediterrani Occidental. I, per tant, planifiquen com ocupar el port de Barcelona i una part de la zona ja dins de la ciutat per facilitar aquestes evacuacions.
Déu-n'hi-do. No vull ni imaginar que hagués representat en aquell moment del primer any de guerra una ocupació per part d'aquestes tropes estrangeres del port de Barcelona. Bueno,
s'ha de pensar que nosaltres tenim la imatge, perdó, en aquell moment està la imatge del 19 de juliol. El 19 de juliol a la ciutat de Barcelona no ha passat res. No ha passat res. Però hi ha 500 morts, hi ha 1.000 ferits, però no hi ha hagut cap guerra, hi ha un cop d'estat fracassat. Però les imatges que surten, perquè aquell dia era el dia que s'havia d'inaugurar l'Olimpiada Popular, les imatges que surten de l'estat espanyol surten de Barcelona, que és la ciutat que és, per característiques geogràfiques està més a prop de la frontera, i tots això és el que reben, diguem, al món. Les imatges que rep de l'inici del cop d'estat és aquest, la qual cosa fa que hi hagi aquest temor de que això sigui el que durant molts mesos quedarà, la idea de que, en fi, de que van cremant esglésies, matant capellans, i això és una salvatjada. És a dir, l'altre cantó no es veu tant, l'altre cantó, el sector franquista, no es veu tant, i això inicialment a la República li és, i a la Revolució li és molt contrari.
Entre els casos de fugida que van acabar amb èxit es troba el del cardenal Francesc d'Assís, Vidal i Barraquer durant l'estiu del 36. Malgrat ser una figura moderada dins l'Església i no tenir un paper actiu en la política, es trobava en el punt de mira dels milicians anarquistes i comunistes. El conseller de Cultura de la Generalitat, el catòlic Ventura Gassol, i el cònsol italià Carlo Bossi volien que el cardenal pogués fugir sa i estalvi de Catalunya.
La situació empitjora cada dia, senyor Etur. El cardenal Vidal i Barraquer és un objectiu clar. Nosaltres, el govern de la Generalitat, estem del tot interessats de salvar-lo. Si li passa qualsevol cosa, seria un desastre internacional que, francament, no ens podem permetre.
El meu govern ho sap, conseller Gassol. Roma està disposada a intervenir, però hem de fer-ho amb discreció. Il duce Mussolini no vol un incident que comprometi les relacions amb la República.
No ens enganyen, senyor Etur. El seu cap té al seu davant una oportunitat d'or per ficar-se a la butxaca al Vaticà. I ja de pas, guanyar-se el prestigi internacional quedant com un salvador.
I vostè no vol que es provoqui una crisi diplomàtica i que tothom els acusi d'assassins a sang freda? Sap que les simpaties dels governs catòlics cap a vostè s'acabarien ben ràpid, si és que els queda alguna.
Sap perfectament que jo mateix sóc catòlic i antic seminarista, fins i tot, senyor meu. No guanyarem res discutint, i no ens sobra el temps precisament. Necessitem documentació falsa i un passatge segur cap a Itàlia.
Podem fer-lo passar per un comerciant italià. Els nostres vaixells encara salpen cap a Gènova.
Els ports són controlats pels milicians. Els soldats estan nerviosos. I un home que probablement es veurà d'una hora lluny que està neguitós no seria fàcil d'amagar.
Subornarem els guàrdies del moll. El capità del príncipe Sa Giovanna rebrà ordres directes de protegir-lo. A bord serà italià, sota jurisdicció nostra.
És arriscat, però així ho hem de fer.
Que així sigui. El port de Barcelona pot ser caòtic, però hi ha coses que els diners i la diplomàcia encara poden controlar. Si ens movem ràpidament, és clar.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb Arnau González Vidalta i amb Josep Maria Soler i Sabater parlant de l'evacuació que es va fer des dels consolats a Barcelona durant la Guerra Civil. Evacuació no només de nacionals dels seus països, sinó també de moltíssims catalans. Un dels casos és aquest, el del cardenal Vidal i Barraquer. Potser és el més conegut, no ho sé si és el més destacat, o almenys que la premsa de l'època més importància li devia donar.
Bueno, pensem que tota la premsa europea i nord-americana, bueno, el conjunt del planeta estan cada dia explicant i publicant en portada la mort de figures destacades, la mort o la suposada mort, i el cas de Vidal i Barraquer és una d'aquelles que ocupa portades arreu del món. Ha mort, es confirma la mort, i després no, se sap que està viu, que la Generalitat l'ha protegit i que en col·laboració amb el govern italià l'ha aconseguit, i el Vaticà l'han aconseguit evacuar. És a dir, la Generalitat s'esforça molt en mantenir bones relacions amb tots els governs i salvar figures. No és un ciutadà català o espanyol, és un ciutadà vaticà. Uh-huh. És un cardenal, clar. És algú proper al papa, i tot i que sap la Generalitat i companys i tots els seus consellers que això evidentment està donant certa cobertura i que acabarà l'església decantant-se pel bàndol contrari, no tenen cap mena de dubte en salvar la seva vida i en treure'l d'allà i en col·laborar, per molt que els hi pugui semblar contradictori, amb les estructures militars i diplomàtiques de la Itàlia feixista.
Clar, però també pel Tractat Lateranensis de 1927, Itàlia tenia el deure, més enllà del dret, de defensar els ciutadans vaticans arreu del món. O sigui, en aquest sentit eren absolutament com italians. I era un pacte internacional reconegut i que fins i tot havia provocat gran alegria internacional de que teòricament s'acabés la qüestió vaticana, que era un problema que s'arrossegava
des de la unitat.
Per tant, diguéssim, això que va ser un gran èxit internacional de la diplomàcia italiana, clar, pocs anys després, el pacte és el 27, estem parlant de l'any 36, diguéssim, 9 anys després s'havia d'exercir, era ben lògic, no era estrany això.
És un fet important perquè, evidentment, tota la resta de bisbes, alguns sí que han sigut assassinats, d'altres han fugit i acabaran...
Minorita, no està clar, però...
No està clar, no se sabrà mai, o potser algun dia acabarem trobant
el El de Lleida sí, l'altre, el Guitart s'escapa perquè l'ajuden a escapar cap a Andorra, etcètera, i molts altres, no? El Cartanyà, etcètera,
sí. Modrego s'escapa amb Gomà, Gomà havia de fer vacances a Sant Hilari Sacalm i per casualitat no les fais lliure per Pèls, ha estat a Tarassona, etcètera, etcètera. Vull dir que...
Home, són 2.300 religiosos assassinats a Catalunya, al tanto. Sí, el cardenal Vidal i Barraquer era dels pocs que volia la negociació amb el país amb referència a l'Estat, és a dir, dels pocs que eren moderats en aquest aspecte.
És transcendent perquè, clar, quan l'aconsegueixen salvar i evacuar-lo, no va directament a territori franquista. De fet, no hi anirà.
Pagarà
caríssim amb no poder tornar. És una figura transcendent.
Com s'escapa? Com ho aconsegueix? Perquè també té... Hi ha part de llegenda, amb la fugida de Vidal i Barraquer.
A través de la documentació italiana el que podem saber és que des del Vaticà i des de la Farnesina, del Ministeri d'Exteriors italià, es pressiona a la Generalitat, i la Generalitat ho accepta de manera de bon grat, que aquesta figura no pot ser assassinada, no pot perdre la vida, perquè és una figura transcendent i, per tant, se l'empresona primer.
I va anar al canto d'un euro,
Va anar d'un document, en teoria, signat per Companys. Sí. Personalment, Companys, qui garanteix la seva vida, qui ho garanteix negociant amb els italians i qui aconsegueix amb gasol que se'l porti a Barcelona i se l'acabi evacuant en una nau italiana. Però és Companys qui arrisca la seva pròpia figura política. I això se li reconeix, el propi Vaticà reconeix a la Generalitat, reconeix a Companys, i el feixisme italià també, i la premsa italiana també. És a dir, el que després de la guerra és dramàtic és que totes aquestes vides salvades no li seran reconegudes ni a Companys ni al seu govern. Se l'acusarà de les 8.000 morts, però no de les desenes de milers de persones que havien salvat la vida. I, evidentment, no hi ha una balança on tu col·loquis els morts i els salvats, però quan se'l jutja en un tribunal militar i se l'acaba afusellant, això no pesa. I hauria d'haver pesat molt.
Clar, i tant. Ventura Gassol, una de les rumors, no sé si la documentació italiana ho confirma, és que fuig vestit de dona, cosa que esclar, és xocant amb un cardenal, sens dubte.
No hi ha cap informe del consulat italià o dels que es conserven a l'oficio històrico de la Marina Militar que ho testimoni. Sí que és veritat que hi ha d'altres, com Ventosa i Calvell, que surt disfressat d'oficial francès.
Hi ha algun disfressat de dona, com en Joan Antoni Samaranch.
Sí,
amb el llibre que va publicar l'Albert Manent sobre els fugitius. Civils.
I molts d'altres que, evidentment,
s'escapen com poden.
Es fugia com es podia, vull dir que...
Sí, Sí, i, però clar, normalment però passaven per davant dels anarquistes que controlaven el port.
Clar.
Per tant, si ells ho veien, també.
Sí, sí,
és a dir,
clar,
hi havia un cert deixar passar, tot i que després aquests consellers, Ventura Gasol mateix, abans d'haver de fugir, o Josep Maria Espanya, se'ls acaba pressionant. Dir, tu has ajudat a sortir d'aquí a milers de capellans, a milers de monges i a milers de burgesos.
I de feixistes.
I de feixistes. Cosa més complexa d'afirmar, perquè de feixistes, feixistes a Catalunya, pocs n'hi havien.
Sí, sí.
La cosa era conservador, reaccionaris...
Sí, sí.
Per tant, Gasol no ho sé com va sortir, però evidentment li va pesar el fet de ser catòlic, evidentment, però sobretot el fet d'haver ajudat i d'haver signat ordres per poder deixar sortir milers de persones.
Ventura Gasol és la figura clau de les evacuacions dins de la Generalitat? És la persona delegada o és el fet de ser catòlic potser es va preocupar més de determinades figures catòliques?
Qui té el pes administratiu burocràtic és el conseller de Governació, Josep Maria Espanya, que també ve d'una tradició conservadora, ha vingut, sí, de la Lliga, al final.
Sí, sí.
Però Gasol...
No, Aranès, que té aquesta, sí, voluntat molt cosmopolita de no fer aquestes atrocitats davant dels adversaris polítics.
Sí, per tant, Gasol té el pes del catolicisme i ajuda moltes persones, però qui negocia, sí, sí, amb els cònsuls, amb els almiralls que venen al port de Barcelona és Josep Maria Espanya, sobretot.
Quina participació tenen les forces poques en aquell moment, armades, que controla la Generalitat? Mossos i poca cosa més?
Més aviat poca. Més aviat poca. És a dir, hi ha una certa por dels sectors revolucionaris de lesionar els interessos estrangers. S'ataquen alguns domicilis italians i alemanys, s'assalta un cop els alemanys han marxat al consulat nazi, però la Generalitat és que no té pràcticament capacitat. És a dir, té capacitat per protegir el Palau de la Generalitat
i para de comptar.
La catedral de Barcelona, sí, potser, Montserrat i poca cosa més.
Sí, perquè l'església de la Mercè, al centre de Barciona, que és la Rambla, l'església, sí, no, la de Belém.
La de Belém,
sí. I la de la Mercè,
escrema,
vull dir, fora.
Sí, sí.
Vull dir que,
sí, sí,
i això és el cor de la ciutat.
Sí, és a dir, és més aviat la xarxa que creen els consulats, que creen una sèrie de pisos francs o de locals francs propietat de francesos, sigui un mecànic francès, sigui les oficines d'una empresa italiana, on allà es refugien abans de ser evacuats els ciutadans estrangers i de tant en tant també els catalans. Pensem en la preocupació de tenir o no els catalans. És a dir, com vas d'un pis de l'Eixample de Sarrià fins al port? En alguna ocasió sí que s'envia un cotxe oficial de la Generalitat, però normalment van amb el seu compte i risc.
Espavila, allò...
Sí, arriba al port.
Bueno, també allò que s'explica, no?, dels els vestidors del Camp de les Corts, que és utilitzat com a també, pas per monges, etc.
El Camp del Barça, sí, sí. Sí, sí, sí. Sobretot els primers mesos, sí, sí, diguéssim, sí, els dos o tres primers mesos, això es fa servir cosa que és xocant.
Que hi ha multitud de gent que entra per partits, de coses així, per augmentar la moral de la població.
Qui ho negocia,
sí,
això,
sí, que va posar gent, sí, allà, i allà, quan surten, allò és la multitud, bueno, els deixen escapar.
L'evacuació dels empleats italians de la fàbrica Pirelli de Vilanova i la Geltrú es va produir en un context de violència extrema durant l'estiu del 36. Amb l'esclat de la guerra, els directius i treballadors italians es van trobar en perill immediat a causa de les persecucions contra estrangers associats amb règims feixistes. La neta d'un dels enginyers de la fàbrica, Manuela Benuzzi, va novel·lar anys després la fugida dels seus avis de Vilanova.
Segur que no havia vingut del poble, on es disparava pels carrerons blancs, que el pare, en tornar de la fàbrica, recorria encorbat i veloç des que havia sentit xiular les bales al seu voltant i havia vist aparèixer inesperades marques de foc al mur blanc. El pare a la fàbrica hi havia d'anar, però l'avi havia renunciat a la missa del matí perquè també disparaven els qui anaven a l'església, i llavors ella seguia mentalment la missa des de casa i demanava a Déu que alliberés aviat Espanya dels rojos. I una tarda, poc després de néixer ella, mentre la mare li donava el pit, la vida quotidiana s'havia interromput. Els matins a la gran platja de sorra blanca i les tardes al jardí, sota els vells pins, prop de la font de rajoles grogues i blanques. Ha de marxar immediatament. Un autobús desmanegat ja està esperant els italians de la fàbrica per portar-los a Barcelona i embarcar-los cap a Gènova. A l'aixafogó d'aquella tarda de juliol, es deixa la casa en una hora. La plata enterrada a correcuit al jardí. Els mobles posats en mans de persones de confiança. I a la maleta només uns quants vestits dels germans i molts bolquers per ella. No se sap quan durarà el viatge. No se sap on aniran a parar. A l'autobús de la fàbrica hi són tots. Els Vila, els Secondi, els Minelli, els Ferrari. Tots amb molts nens i dos milicians. L'autobús circula a poc per la carretera polsegosa de la costa. I a tots els pobles el paren milicians armats. Italians feixistes, que baixin els homes! Que no acompany, se'n van a embarcar-se. A Sitges, al Garraf, a Castelldefels, el gran ensurt es repeteix. Pablo, Alessandro Benuzzi, saluda els milicians amb el puny alçat i tots riuen. La mare està asseguda amb la Marina en braços. Davant d'ella, un milicià, que distretament apunta la canya del fusell cap enrere i li frega el caparró pelat. Li molesta una mica i l'aparta suaument. Perdoni, és que la nena dorm. Déu meu, deia l'àvia. La nena no està batejada. I si és mort?
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor González Vilalta, això que acabem de sentir dels records d'aquesta neta per part dels avis en respecte a l'evacuació d'italians de la fàbrica Pirelli, això devia succeir a molts altres llocs, aquestes evacuacions massives lligades a una indústria, perquè clar, indústria estrangera n'hi havia molta a la Catalunya de l'època, i a més molt sovint, gran part dels tècnics i treballadors no era gens estrany, ara potser és una mica més estrany, però no era gens estrany que estiguessin lligats, perquè anaven lligats a la maquinària, diguéssim, que importaven, i aleshores hi havien escocesos, per exemple, a Palamós, per posar exemples diversos. Però es van produir més fets, com el de la fàbrica Pirelli?
Jo diria que és el més significatiu. És evident que hi havia plantes de Siemens al voltant de Barcelona.
Molta cosa, sí.
Les plantes que hi havia a prop de les Terres de l'Ebre, ja d'empreses... Jo diria que és el més significatiu, el més organitzat, el que està més protegit i el que també pateix més perill. Hi havia ciutats francesos a Girona i a d'altres bandes, però els italians de Pirelli són els més significatius, també perquè Pirelli tenia a Vilanova i la Geltrú, a Manresa, tenia diferents plantes i l'empresa es va preocupar no només d'evacuar el que hem sentit en l'àudio, sinó també un cop ja no hi ha representació italiana d'enviar agents encoberts per treure enginyers italians que havien quedat penjats.
La mateixa empresa envia agents?
La mateixa empresa,
caram.
Sí. Envia amb vaixells francesos, amb l'Imerity II, enviarà delegats que de manera clandestina entren a Catalunya i van buscant els seus enginyers que han quedat perduts per la geografia catalana.
Si no recordo malament, Pirelli tenia uns grans lligams amb el govern feixista. Vull dir que en aquest sentit...
Els fundadors també, i els, sí. La família Pirelli els tenia.
Ho dic de memòria, però jo diria que
sí. I de fet,
sí,
la Pirelli és dominada i controlada pels seus operaris i treballadors durant la Guerra Civil i té un pes important a l'hora de ser destruïda o no quan els franquistes estan arribant ja al 39. Per tant, sí, tenia uns lligams totalment directes amb el feixisme.
Com es produeixen les evacuacions? Perquè una cosa és al principi, el juliol, agost del 36, en què tot va a corre cuita, suposo que devien agafar els vaixells de guerra per protegir, que devien evacuar uns quants, però també carguers, això que tenien a mà, no? Però a partir d'un cert moment això s'ha d'organitzar i depèn dels països, m'imagino que ho organitzen d'una manera o altra. Hi havia alguna companyia naviliera especialitzada en evacuacions?
No és que hi hagués una empresa...
No, home, de sortida no, però vull dir que
però
sí que l'ha trobat.
Però s'utilitzaran, com deies, primer naus militars, però és que immediatament al cap d'una setmana ja França i Itàlia envien vaixells de passatgers, alguns d'ells que han servit per enviar soldats a la guerra d'Etiopia del 35-36, vaixells grans transatlàntics, Principessa Maria, el Tevere. Els francesos envien vaixells de càrrega més petits i sobretot serà l'Imerity II, que és de la companyia Paquebó francesa, que durant tot el cicle, des de finals del 36 fins a gener del 38, va fent allò, estades puntuals a Barcelona i traient persones de manera legal i il·legal. En aquest cas sí que ens trobem amb passatgers del vaixell que cobren, o tripulació del vaixell que cobra per treure catalans. Per tant, s'organitza a través de les estructures militars i civils, i després són els francesos, sobretot, qui mantenen pràcticament durant tota la Guerra Civil una manera de sortir de Barcelona més o menys regular.
Aquest sistema d'evacuació, clar, lògicament podia interessar, sens dubte, el bàndol franquista, que gent que més o menys pogués estar lligada o simpatitzant o que s'hagués trobat abocada a facilitar les coses del bàndol franquista pogués fugir d'un territori que li resultava enemic i hostil, doncs era molt positiu. I va arribar a participar d'alguna manera indirecta les autoritats franquistes ajudant o pagant o d'alguna manera aquestes evacuacions?
No, directament els franquistes no, a no ser que vulguem considerar Francesc Cambó i les seves xarxes com a franquistes. Cambó, per exemple, sí que organitza una xarxa interna a través de pagar per començar a evacuar les persones que no han pogut sortir en els primers mesos. I el que sí que fa Cambó amb Joan Estelric i alguns homes que té ell entre París i Ginebra és intentar forçar, a través de la Creu Roja Internacional, un pacte a gran escala entre els dos bàndols en guerra que permeti sortir de Catalunya totes aquelles persones que Cambó considera que han de ser evacuades. Això tindrà, evidentment, una intervenció franquista, una intervenció del govern republicà espanyol, i acabarà determinant que la Generalitat signi un acord amb Ginebra, amb el Comitè Internacional de la Creu Roja, que no serà respectat per cap dels dos governs espanyols, ni per republicà ni pel franquista.
O sigui que, clar, sabem que al llarg de la guerra hi ha contactes indirectes sempre entre les autoritats franquistes i les autoritats republicanes. Suposo que aquests casos puntuals, no, malgrat la Generalitat, no devien tenir una repercussió directa amb el nombre d'evacuats.
No, és a dir, la Creu Roja Internacional, per exemple, permet que hi hagi correspondència entre les zones i que es pregunti des de Burgos a Barcelona, s'envia una carta dient on està aquesta persona i pugui rebre, però no col·laboraran de fet en cap sentit. El govern republicà de Giral primer i Largo Caballero estarà disposat a iniciar alguna negociació per una evacuació massiva compartida, jo deixo sortir de la meva zona tothom que vulgui i tu el mateix, però els franquistes mai acceptaran cap tracte d'aquest tipus, cap. Per molt que des de Catalunya o des de València s'estigués oferint la sortida de centenars de milers de persones en edat no militar. Els franquistes mai arribaran a un pacte d'intercanvi de presoners o d'intercanvi de població civil.
És que s'ha d'entendre una cosa que és molt complexa, no? Quan fuig el canonge Cardó, diu una cosa que és molt bonica, bueno, que és molt dramàtica, diu: pensar que fugim perquè han guanyat els nostres...
Clar.
És a dir, sí. És un home d'església, catalanista, no torna de l'exili, és el que condemna absolutament tot el que ha portat el franquisme, però se n'ha d'anar perquè els seus, teòricament, la legalitat republicana ha triomfat, però darrere hi ha una revolució. I aleshores això explica aquesta complexitat. I perquè el franquisme, com molt bé explica l'Arnau, hi ha una cosa que no reconeix mai l'estat republicà, mai. I per això és, en fi, la lluita a mort, l'extermini de l'enemic.
El Comitè Internacional de la Creu Roja va intentar organitzar operacions humanitàries centrades en l'evacuació de civils i l'intercanvi de presoners. El desembre de 1936 s'assignaria un acord amb la Generalitat que convertiria les llistes de civils compromeses al document en passaports col·lectius, entre els quals s'incluïen dones, nens, malalts i ancians. Així, tot el pla no va prosperar, però va servir per reforçar el paper de la Creu Roja en futurs conflictes internacionals.
El president de la Generalitat de Catalunya, d'una banda, i el Comitè Internacional de la Creu Roja, degudament representat pel seu delegat a Barcelona, el doctor Horace Barbee, de l'altra banda, desitjosos de preservar, en la mesura del possible, la població no combatent del territori català dels perills derivats de les operacions militars de la Guerra Civil actual, i vistos els precedents i la legislació internacional en aquesta matèria, convenen les disposicions següents. 1. La Generalitat de Catalunya, mitjançant els organismes de la Conselleria de Seguretat Interior, autoritzarà i facilitarà l'evacuació per la frontera de Catalunya dels membres de la població no combatent que expressin la voluntat de ser evacuats per mitjà de la delegació a Barcelona del Comitè Internacional de la Creu Roja. 2. A efectes d'aquest conveni, seran considerats com a no combatents les dones, tots els menors de 18 anys, els homes majors de 60 anys, els malalts amb els metges i infermeres necessaris per la seva escorta. La delegació del Comitè Internacional de la Creu Roja presentarà, a mesura que es produeixin les inscripcions de peticions d'evacuació, les llistes de les persones que hagin de ser evacuades d'acord amb la classificació anterior. 3. Des del moment en què una de les llistes sigui presentada a la Conselleria de Seguretat Interior, les persones que hi figurin quedaran sota la salvaguarda especial de les parts contractants. Amb aquesta finalitat, aquestes llistes serviran com a passaports col·lectius per a totes les persones incloses en elles. 4. El present conveni entrarà en vigor tan aviat com el Comitè Internacional de la Creu Roja hagi obtingut la garantia per escrit que els mateixos compromisos han estat assumits i signats per la part enemiga. Fet i signat a Barcelona el 8 de desembre de 1936.
En guàrdia.
Doctor González Vilalta, hem sentit aquest acord que ja sabem que resultaria, per desgràcia, paper mullat de desembre del 36. Quan acaben les evacuacions, almenys de manera regular?
Diríem que fins a mitjans del 38 els francesos faciliten que la gent vagi sortint, però ja no ens trobem amb xifres massives. De fet, el gruix s'ha produït a la tardor hivern del 36 i fins a la primavera del 37. Hi ha un contingent d'alguns milers d'estrangers, sobretot francesos, que s'han resistit a quedar-se, i llavors ja ens trobem amb xarxes clandestines, com dèiem abans, a través de Francesc Cambó i de la col·laboració d'alguns consulats com l'argentí. És a dir, la representació consular argentina a Barcelona continua ajudant a sortir italians i alemanys, i de pas també alguns catalans. Alguns consulats llatinoamericans, a part de l'argentí, també continuen falsificant passaports, però el gruix s'ha produït el primer any de guerra. De fet, qui no ha sortit llavors o no ha sigut assassinat, està amagat. Bàsicament intenta ja no destacar-se.
I desaparèixer com sigui. Tot i així, a partir dels fets de maig del 37, suposo que també la situació deu canviar. Els fets de maig del 37 són molt claus a l'hora de canviar l'equilibri de poder dins de la Catalunya del moment.
Sí, però ja no ens trobem amb el desig massiu amb la necessitat de sortir. Si hagués tingut èxit, evidentment, el tractat amb el Comitè Internacional de la Creu Roja, segurament llavors ens haguéssim vist amb llistes de milers de persones que sortien de Catalunya tranquil·lament. Però ja és un moment on qui surt ho ha de fer clandestinament pel Pirineu o pel Port. Però de manera clandestina, organitzada massivament, ja no. Els italians ja no hi són, perquè han reconegut a Fangro el novembre del 36. Els francesos estan cansats, i de fet el govern francès i la marina militar insisteix als seus ciutadans: marxem d'aquí. I cap altre país es vol ja mullar, comprometre, evacuant ciutadans catalans espanyols que poden provocar incidents diversos. A part de que, per exemple, alguns com els portuguesos mai han volgut treure catalans o espanyols perquè tenen por de que entrin al seu país agents encoberts comunistes, anarquistes. És a dir, el primer any ho ha dilucidat tot. Qui no ha sortit el primer any ho tindrà difícil ja després.
Van ser utilitzades aquestes xarxes, per cert, com a sistema d'espionatge per entrar i sortir clandestinament de la Catalunya republicana? Perquè, clar, sabem el cas de Cambó i la seva estranya quinta columna, per dir-ho d'alguna manera. Que...
La CIFNA, no?
CIFNA, sí.
El Servicio de Información del Norte de España.
Sí, sí. I altres, eh? Però no sé si això es va arribar a utilitzar, perquè, clar, era una via claríssima de, com a mínim, de sortida del país sense que poguessin controlar gaire les autoritats republicanes, en definitiva.
Agents italians dels serveis secrets italians sí que entren i surten repetidament un cop ja no hi ha estructures italianes a Barcelona al llarg de la guerra amb alguns vaixells francesos. Alguns militants de l'extrema dreta francesa també entren i surten de les creus de foc amb aquests vaixells. Però no és una organització massiva que tregui o entri agents que puguin informar. Pensem que durant tota la guerra hi ha espies italians i alemanys a Barcelona, que ja hi eren i s'han quedat aquí i continuen informant, i sí que poden treure a vegades informació a través d'aquests vaixells. Però no és un element que cregui que pugui determinar allò, la informació que tenen els països estrangers del que està passant a Catalunya.
Recordem el cas de Carrasco i Formiguera, que va ser detingut amb un vaixell que fugia. No sé si això va ser un cas generalitzat. Van haver-hi més intervencions de les autoritats franquistes per intentar capturar alguns dels que precisament fugien de la Catalunya republicana?
No, sortint del port de Barcelona o dels ports de la Costa Brava i de Tarragona, que també es van produir algunes evacuacions d'allà, la marina franquista no intervé, no assalta cap vaixell. És veritat que tots acaben, la majoria acaben al port de Gènova, on allà sí que les estructures franquistes consulars els estan esperant per controlar qui és qui, i després un cop vagin a la zona rebel acabaran molts d'ells en processos
i fan espionatge.
I espionatge en territori francès és diferent. Qui arriba a Marsella té garantida una llibertat d'actuació major, tot i que tant el govern francès com l'italià es preocupen molt de qui entra. És a dir, no volen que els hi entri ningú d'extrema esquerra, i igualment els hi molesta molt. És a dir, hi ha un punt en el qual els francesos decideixen tallar aquestes evacuacions perquè ja comencen a tenir massa gent. Pensem que han arribat molts refugiats també pels Pirineus.
Doctor Arnau González Vilalta, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut avui a l'Enguàrdia per explicar-nos aquest aspecte de la Guerra Civil que, sospito, no era gaire conegut. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Josep Maria Soler Sabater...
No gaire conegut. Això el que s'ha de fer és el que ha fet ell, estudiar, investigar. És que no s'acaba mai. La Guerra Civil és un sistema.
No s'acaba mai res de la història. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Patrick Urbano. Producció, Pilar Razkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat. I amb les veus de Xavier Martín, Josep Aguilar, Xavier Pujol i Dolors Sans.